Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
I 4 minuts i tercera hora de programa. Estem ben pendents, per una banda, de la meteorologia. Seguirem amb el focus, sobretot, l'evolució d'aquesta tempesta, d'aquesta Dana Alix, que recordem bé de la borrasca Gabriel. O sigui que tot això ha estat tota una transformació que ha afectat les nostres illes. Després en parlaran, però ara, si me permeteu, no deixem de banda l'època, que a banda de pluges mos du altres coses, com per exemple els virus. Recordem que ha començat la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19 a les diferents comunitats autònomes. És una campanya que arriba en un moment en què el Covid ha tornat a repuntar, després d'un estiu amb més casos del que era habitual, Joan.
Així és, segons dades de l'Institut de Salut Carlos III, s'ha passat de 16 casos per cada 100.000 habitants a principis de maig a 91 a finals d'aquest mes passat de setembre. És a dir, un increment del 140% en 5 mesos, i tot i això els experts recorden que aquesta pujada no implica més gravetat ni saturació hospitalària. De fet, molts científics parlen d'un virus pràcticament endèmic que fluctua com altres infeccions respiratòries, però la coincidència amb la grip i el virus respiratori sincitial podia donar lloc a una nova tripledèmia, que n'hem parlat aquí a vegades. Una tripledèmia que seria protagonista aquest hivern si les cobertures de vacunació continuen sent tan baixes.
Per això avui volem analitzar què està passant amb aquesta nova onada de contagis, perquè és la realitat, s'han disparat els casos i, sobretot, quina importància té vacunar-se ara que arranca aquesta campanya. Ens acompanya Daniel López Acuña, exdirector d'Acció Sanitària en Situació de Crisi de l'Organització Mundial de la Salut. Senyor López Acuña, bon dia, benvingut al dia.
Buenos días, muchas gracias.
Començant per aquest context, que estem veient un increment dels casos de Covid en aquestes darreres setmanes, com se pot interpretar aquest repunt? Entraria dins la normalitat o tal vegada ens crida l'atenció, i si és així, per quina raó?
Ya habíamos visto de COVID con respecto a años anteriores en el verano que estaba en gran medida debido a la presencia de una nueva variante del SARS-CoV-2 más resistente y más transmisible. Estamos en estos momentos, según el último informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas del Instituto Carlos III, que se hace con todas las comunidades autónomas, en una situación de incremento gradual de los casos de infecciones respiratorias agudas con 483 casos por 100.000 habitantes. Y desde la semana 39 del año, es decir, ya hace más de un par de semanas, se ha superado el umbral epidémico. Y esto está ocurriendo con casos de gripe y casos de COVID. También están presentándose casos de bronquiolitis, especialmente en niños. Y bueno, esto nos está llevando a una incidencia aproximada de 20,3 por 100.000 habitantes de gripe y casi tres veces más de COVID, de 63,8% de COVID. Entonces, el riesgo de que esto siga subiendo en la temporada otoño-invernal y nos den una tripledemia, está ahí, y de ahí la importancia de intensificar la campaña de vacunación, intensificar tratando de hacerlo lo antes posible. Ya prácticamente han comenzado en todas las autonomías a vacunar, de hecho, mañana yo fui a vacunarme de gripe y de COVID.
Ayer tenim algun petit problema per escoltar Daniel López Acuña, tenim mala connexió, però estava explicant, no?, d'aquesta vacuna doble de la grip i del Covid a la vegada, que, per cert, hi ha algunes reticències, perquè molta gent sempre, i per això volem parlar amb els experts, perquè molta gent diu, just me vaig vacunar i me vaig posar malalt, o el grip que vaig patir va ser duríssim o més fort. Anem a veure si podem adobar aquesta connexió i fem un darrer intent amb el senyor López Acuña. Daniel, no creu que fa falta un poc de el que seria fer èmfasi a la campanya i que la gent deixi de pensar que just va malaltir després de la vacuna o que és contraproduent vacunar-se de les dues coses a la vegada?
Yo pienso que hay necesidad de hacer mucho más énfasis por parte de los políticos, de las autoridades sanitarias, de los profesionales de salud, de los medios de comunicación, sobre la importancia de vacunarse tanto contra la gripe estacional como contra el COVID. Y no pensar que porque nos vacunamos en el pasado estamos protegidos. Son vacunas que requieren refuerzo y renovación anual, especialmente para cubrir las variantes que van surgiendo a lo largo del año. Yo veo todavía un poco tímida la comunicación, como está la autonómica en la mayor parte de las autonomías y de los profesionales, porque creo que hay que impulsar mucho más, alentar mucho más a la población.
Y tanto. I des d'aquí farem campanya. Lamentablement, avui no hem pogut gaudir d'una bona connexió, però ens hem quedat en la part essencial, que és vital, no? Que és fer cars, sobretot, als experts i vacunar-se, perquè és l'única manera, no? de prevenir aquests contagis que, pareix que ho hem deixat de banda, però la Covid segueix molt present entre nosaltres. Daniel López Acuña, una altra vegada tindrem millor connexió per parlar tranquil·lament. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bueno, encantado, muy buenos días.
Igualment per vostè. La importància de vacunar-se, ara que parlam d'aquestes noves variants com Nimbus, com Stratus, més transmissibles, però afortunadament no més greus. En una setmana en què s'està parlant de la campanya de vacunació de la grip en totes les comunitats autònomes, entre elles també la nostra. 11 i 10 minuts, aprofit per fer una reflexió personal, perquè just quan iniciàvem el programa i pues, posàvem el dia del que ens esperava aquest dimarts 14 d'octubre, a banda de les pluges, de la meteorologia, de les alertes, de tota l'actualitat del dia, sempre tenim moment per fer una reflexió. I aquesta reflexió té a veure amb el pas dels anys. I podem desvelar aquesta reflexió personal ja? Podria ser el moment, Joan Ferrés?
Sí, perquè és una reflexió que els oients que tinguin una certa edat els farà més mal, perquè hem de dir que d'aquí només 5 anys farà 50 anys que van començar els anys 80. Per tant, és així, és una realitat que està passant. El nostre tècnic Bernat ha fet una aixecada de celles, que això ja diu molt, de no sé si de preocupació o de sorpresa, el manco. Perquè, efectivament, hauran passat 50 anys així de ràpid. I fèiem aquesta reflexió també, jo volia aprofitar per recordar algunes fites importants històriques, ja a nivell cultural, a nivell també polític, també a nivell musical, perquè, per exemple, aquest Girls Just Wanna Have Fun és de l'any 83, per tant, ja fa 42 anys d'aquesta cançó. Però algunes altres reflexions. La primera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, les famoses Star Wars, es va estrenar fa 48 anys, quasi 50 anys.
Oh, Déu meu. Tant, tota la meva infantesa aquí presenta, eh? Sí, ja quasi això, 50 anys.
Per això vos ho dic, que és una realitat, que això, les xifres són les xifres. Per exemple, una fita política, quan es va aprovar la Constitució espanyola, d'això ja fa 47 anys, també, són molts. Imagineu-vos d'aquí 3 anys, quan ja faci aquests 50 anys oficials, tots els actes i celebracions que hi haurà aquí a Espanya. A nivell internacional fa 44 anys del cop d'estat al Congrés dels Diputats. Jo ho deia que per ja era com a la meva referència, no? Després d'èpoques anteriors a la democràcia, d'allò d'aquell moment, a partir de l'aprovació de la Constitució, anys posteriors, i any 82, en aquest cas que arriba el cop d'estat, 44 anys ja fa d'aquest cop d'estat, i si una fita internacional com és la caiguda del mur de Berlín, en aquest cas en fa 36, que també, o sigui, a final del 80, 36 anys de la caiguda del mur del Berlín. Si parlam de cançons, com us deia, aquest Girls Just Wanna Have Fun en fa 42, idò, Aquesta que escoltareu, primer escolteu-la, gaudiu-la i després vos prepareu per dir-vos quant d'any fa que se va estrenar. Avi, els nostres oients ja estan animats, eh? Ja estan contents, i ara aquesta polada d'aigua freda, perquè aquest Wake Me Up és de l'any 1984. No, imagina't, 1800. No, 1984.
Tenim uns anys, però no tant encara.
41 anys de l'estrena d'aquesta cançó, que encara sona, que encara dura, que encara mos agrada, però aquesta és la realitat. 41 anys, parlant d'això, d'aquesta dècada dels anys 80, mítica dècada musical, ho hem de dir també. En tenim una altra, escoltau-la i després vos explico. Take On Me dels A-ha, any 1985, per tant, aquí ja que sí que números redons, 40 anys de l'estrena d'aquesta cançó. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions, però aquesta és la realitat, aquestes són les xifres, i bé, hem de que faci part positiva, si és que si ho podem celebrar, ho podem ballar, tots estem en condicions de poder ballar-ho, encara que hagin passat aquests 40 i escaig anys, quasi 50, però és així el que dèiem. D'aquí just 5 anys farà 50, que va començar la mítica dècada del 80.
Te'n recordes que hem triat Faith, de George Michael, per començar, i que també era de l'any 87? I quants anys diries que fa que va morir George Michael? Perquè te quedaràs també fa faredat.
I no, mira, jo diria 3-4.
No és vera, Ivan. Sí. Home,
més.
Un poc més,
jo,
sí.
M'he assistit situat.
Quasi 10. 9 Vols? Anys, 25 de desembre de 2016.
Jo deia 5 màxim, em pensava 5 màxim i del quasi 10.
Això confirma la meva reflexió, que el temps, bé, no és una... no he descobert la pólvora ni molt manco, però passa molt ràpid el temps, no? Perquè ja fa 50 anys de tots aquests temes, 50 anys dels anys 80. Fa feredat, és la nostra reflexió del dia.
I una altra reflexió que deies caure. Persones que han nascut l'any 2005,
sí?
Ja són majors d'edat, ho hem de dir. que també s'ha de tenir en compte. Ja tenen ni manco que 20 anys, eh? I han nascut l'any 2005, eh? I mos pensam que van a primària. No, no, també és així, passa molt aviat.
Després d'aquesta reflexió, 11 i 16 minuts, parlam ara de dos conceptes que formen part, sobretot i de manera inseparable, de l'experiència humana: la dignitat i el patiment.
El dia, IB3 Ràdio.
I parlant, per tant, d'una altra qüestió, com des, de parlar de la dignitat, del patiment, de tot el que envolta l'experiència humana, perquè el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Balears, el COIBA, ha organitzat un cafè-debat per reflexionar sobre aquests conceptes tan profuns i sovint tan difícil de definir. Un acte que tindrà lloc el proper 16 d'octubre, a les 5 i mitja de l'hora baixa, a la seu de COIBA a Palma, i té el títol Dignitat i patiment, com els entrenam? La infermera Yolanda Muñoz conduirà aquesta trobada, presentada per Pepa Ferrà, vicepresidenta del COIBA, i l'objectiu és crear un espai de reflexió compartida per explorar què signifiquen aquests termes en el dia a dia de la cura, l'acompanyament i també en el context de la llei d'eutanàsia.
I per aprofundir una mica més, avui ens acompanya una infermera, membre del COIBA, per parlar d'aquesta relació tan íntima entre dignitat, patiment i la tasca que fan aquests professionals. Yolanda Muñoz, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, màster en cures pal·liatives i en bioètica, i dret i també membre de la Comissió Deontològica de COIBA. Com neix aquesta idea de cafè-debat sobre dignitat i patiment? Com els entenem? Què és aquest el títol?
Bé, aquesta iniciativa va néixer fruit d'una conversa amb la Pepa, que treballant molt en relació a la posada en marxa de la llei de l'eutanàsia, per com podíem fer una passa endavant Després de ja haver xerrat molt de la llei, de quins eren els requisits, vam pensar que podíem, per aquesta passa, fer això, el que heu dit, crear un espai de reflexió per aprofundir en el terme, no? Fent servir el terme de digne, sempre, quasi sempre, adjectivant mort digna, vida digna, tracte digne, i bé, sentíem que se li havia de donar un contingut més pràctic, no?, en aquest concepte, i explorar, pues, com ho sentim els professionals quan se'ns crida, no?, a fer aquestes accions amb aquesta dignitat que entenem que ha de, pues, estar sempre present.
Yolanda, una sensació que també, que segur que Walter notava molt de pacients i que se nota en general, podríem dir, és aquesta por a patir, no? La por al patiment que tenim tots, que tenim la gran majoria de persones. Com ho valores? Entenem que hi ha molt de tipus de patiment, però això sí que és un sentiment molt global, no? Aquesta por al patiment.
Bé, la por al patiment és una reacció natural. Si revisam d'on ve el terme patiment, ve del dolor. En castellà, que és sofrimiento, ve de el seu origen està en abaix de la càrrega, vull dir, ja ve de etimològicament, ve de haver de sofrir una càrrega per la que no tenim recursos. Llavors, aquesta por al patiment és una reacció natural, i com a infermeres hem d'estar al costat de les persones que pateixen en general. I què dir per afrontar-lo? Pues no se pot dir massa cosa. Cada persona té una manera de reaccionar a les circumstàncies adverses. La malaltia i la pèrdua n'és una important, i l'únic que, o sigui, la cosa que podem fer és reconèixer aquest sentiment i acompanyar-lo, escoltar i demanar,
de fet,
i respondre a les necessitats que se'ns plantegin.
De fet, vos volíem demanar això a vosaltres com a infermeres. Com és aquest acompanyament? Entenem que depèn de cada persona, però el moment de patiment, no? És a dir, saber acompanyar-los, donar-los, primerament, aquesta companyia que entenem que ja prou importància ha de tenir, no? Però entenem que cada pacient és diferent i cada pacient té el seu món, no? Cada pacient necessita la manera d'acompanyament d'aquest procés tan dur.
Sí, clar. Per això el primer és fer una reflexió col·lectiva com a professionals de què entenem. Què entenem per dignitat? Què entenem per patiment? Una vegada això estigui ben explorat, hem de demanar a les persones, i hem de saber escoltar per fer aquesta demanda, aquesta pregunta, aquesta exploració. Hem de conèixer bé el terme, no? Saber que té diferents vessants, que té una vessant universal, reconeguda, la dignitat mos du a tenir drets, però també hi ha una vessant subjectiva que té a veure amb una visió, la visió d'un mateix, la visió que tenen els altres de tu, la visió que tu tens dins de la relació, i tot això és, bueno, una mica per lo que ens va dur a crear aquest espai de reflexió. Primer hem de conèixer bé de què estem parlant, i després podrem fer un acompanyament individualitzat.
Dins l'àmbit de la salut hi ha prou espai per parlar d'aquestes qüestions humanes i també d'aquestes qüestions ètiques?
Jo crec que aquesta és una qüestió que està en l'agenda. En l'agenda des d'una formació pregrau fins a l'agenda de política. I sí que penso que estem fent un camí tímid, poquet tímidament, però sí s'està incorporant a les accions i a la feina del dia a dia. Cada vegada trobam més formació per fer pregrau, més espais col·lectius per poder xerrar i parlar de tot això.
Aquí al dia Iveta Ràdio conversam amb l'infermera Yolanda Muñoz sobre aquest acte Dignitat i Patiment, com els entenem, un acte organitzat per Coiba, que tindrà lloc el proper 16 d'octubre a les 5:30 a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Balears. Yolanda, el debat també aborda el paper de la dignitat i del patiment en el context de la llei d'eutanàsia. Com ho valores? Com creus que aquesta llei ha canviat la mirada o el diàleg també dins l'àmbit assistencial?
Bé, aquesta llei també pues, atén a diferents espais, no? Té aquesta atenció a la persona i a entendre el patiment de les persones i a reconèixer-lo, però jo crec que de cara als professionals té una qüestió molt important, que és que posa l'accent en el significat individual del patiment de la persona. I a més estableix un requisit del fet d'haver de realitzar una entrevista en profunditat amb la persona on s'abordin tots aquests aspectes. Quin és el patiment, quina és la font del patiment, a quins aspectes més vulnerables de la persona està afectant aquesta situació, fins a arribar a que la persona pugui entendre que la situació que està vivint no ofereix les mínimes garanties de dignitat exigides per a aquesta persona per dur endavant la seva vida.
Quin camí creus que queda per fer encara amb aquesta llei? Com creus que s'ha d'anar actualitzant?
A la llei de l'eutanàsia, dius? Bé, jo crec que d'un camí correcte, adequat, s'està desenvolupant dins un entorn tranquil. Les persones que ho estan sol·licitant troben els recursos necessaris i si queden coses, però que crec que són fruit d'anar del temps, no? Quan xerram de quines coses queden, queda anar guanyant experiència, practicar, anar a trobar-nos amb les situacions i experimentar. Tenim un camp teòric molt important, però són conceptes, són situacions molt sensibles que el que requereixen també és pràctica, experiència, poder compartir, poder trobar entorns tranquils, de confiança, on podem practicar, no? Fer assaig.
Yolanda, per acabar, quin missatge t'agradaria transmetre tant a professionals de la salut com a la ciutadania sobre aquesta manera que tenim d'entendre i afrontar el patiment i fer-ho amb dignitat?
Bé, en primer lloc crec que a la persona que no podem demanar que pateixis amb dignitat, no? Podem demanar que quan estàs patint es posi molta cura a la teva dignitat, perquè el patiment condueix a una situació de molta vulnerabilitat. Llavors, si bé el patiment no el podem aliviar de manera total, sí que atenent a la dignitat el podem reduir i, si més no, no empitjorar-lo. Perquè són situacions molt sensibles en què la dignitat es pot veure compromesa amb molta facilitat. Llavors, a la ciutadania li demanaria que demani, que demani, que demani, que demani el que vol, que demani el que li agrada, que ens ajudi als professionals a entendre què és el que necessiten. Perquè el dia a dia dels professionals és complexa també, eh? Protocols, rutines... Llavors, la persona ha de demanar, no s'ha de conformar, ha de dir, m'agradaria més així, m'agradaria més que el tracte fos aquest. ha de demanar.
Idò, convidam a tots els oients a participar en aquest acte amb el títol Dignitat i Patiment, com els entenem, organitzat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, que tindrà lloc aquest proper dijous 16 d'octubre a les 5 i mitja a la seu del Coibà a Palma. Yolanda Muñoz, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons.
A vosaltres.
Són les 11 i 29 minuts, una breu pausa publicitària i tornarem aquí amb més contingut al dia. Fins ara.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertida.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit en la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
I 31 minuts. Avui mos han fet ressò d'una darrera hora. Una notícia que anunciava just el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha presentat una bateria de mesures per aplicar al municipi. Qui sap si això també se podria extrapolar a les altres illes. Però de moment el titular és el següent. Prohibició total a Palma del lloguer turístic, les party boats i l'apertura de nous centres per residents.
En aquest cas, si parlem dels centres que són coneguts com els albergs, que s'hauran d'adaptar a noves modalitats, i la notícia que en destaca en aquest cas d'aquesta mesura que ha presentat en Ràpens a l'Ajuntament de Palma és la prohibició total del lloguer turístic pel que fa a les noves places previstes en qualsevol modalitat també. Per tant, recorden que fins ara estava prohibit el lloguer turístic en plurifamiliars, però ara s'estén aquesta prohibició a unifamiliars i a lloguer d'habitacions que fins ara se comercialitzaven a plataformes com, per exemple, Airbnb. Volem analitzar l'impacte d'aquesta notícia amb el nostre expert immobiliari, Pedro García del Barco, que ja poden saludar. Pedro, què tal? Benvingut.
Què tal? Bon dia.
Pedro, gràcies per atendre'ns de nou. Conta'ns com has valorat aquesta... una primera reacció, podríem dir, en aquesta notícia, el que dèiem, aquesta prohibició de noves places turístiques al terme de Palma.
Pues para mí la valoración es positiva, siempre y cuando el objetivo sea que esas propiedades que se están publicitando y se están promocionando en portales inmobiliarios de una forma ilegal pasen al mercado de alquiler regulado, es decir, alquiler dedicado a la ley de arrendamiento urbano dedicado a primera vivienda habitual. Si ese es el objetivo, bienvenida sea la medida, porque obviamente también entramos con el tema de que en el 1 de julio se inició la nueva propuesta de ley que se llevó a cabo en diciembre de 2024 sobre el alquiler de, en este caso, habitaciones. Por lo tanto, creo que es una medida que viene justamente para frenar todo lo que tiene que ver con lo ilegal, el intrusismo, los anuncios, en este caso, que no corresponden, y es una medida que para mí es positiva.
Una primera mesura que es va prendre pel que fa a la prohibició de lloguer turístic era el que ha mencionat, aquesta prohibició de lloguer turístic a Palma amb plurifamiliars. D'això en fa anys, de fet era en aquest cas la valia de Toni Noguera, de Més per Palma, i amb això sí que ja han passat anys. Tu quina valoració fas d'aquesta primera prohibició? Creus que va tenir conseqüències amb el preu de per exemple, del lloguer, o fins i tot de les compres? Creus que hi va haver... ¿Se ha hagut una reducció dels preus o no?
No, es decir, esta medida, es decir, cuando se llevó a cabo en la anterior legislatura la prohibición de alquiler en plurifamiliar, siguió habiendo mucha oferta en la economía sumergida de forma alegal y legal. Y lo que ocurrió fue que se retiraron muchísimas propiedades, sobre todo del mercado del alquiler para larga duración, y algunas otras que pasaron a la venta directamente. Lo que ha influido luego es justamente la primera ley de vivienda a nivel nacional. Como sabemos, luego se aplica en cada comunidad autónoma de una forma diferente, y a partir de aquí, a raíz de aquí, desde ese mayo de 2023, es cuando se ha visto que se ha retirado mucho producto de la parrilla de alquiler a la duración y de compra-venta, y automáticamente lo que tenemos es una escasísima oferta y una muy alta demanda, que por esto es que tenemos tanto los precios tan elevados en alquiler como en compra-venta. Pero para mí la medida que está llevando a cabo ahora el Ayuntamiento de Palma tiene que ver con que ya la prohibición no es tan solo en plurifamiliar, sino que también es unifamiliar, es decir, no va a otorgar más licencias, sí que va a mantener las que tienen en la actualidad, y eso para mí es una buena noticia, siempre y cuando esto vaya a redundar en que esas viviendas que se están ofertando alegal o ilegalmente pasen nuevamente a lo que he dicho anteriormente, el alquiler de larga duración, que es el que nos ocupa ahora mismo.
¿Y pot tenir una influència? O sigui, que hi hagi una prohibició de lloguer turístic, de nous places de lloguer turístic al municipi de Palma, podria contribuir en alguna manera a la regularització de preus, a la seva estabilitat, o no tendría por qué?
Para mí esa es la buena noticia. Ya la quiero ver así, dentro de la noticia que es muy reciente. Quiero ver la parte positiva, que sería esta. Si ya no vamos a permitir más alquiler turístico ni en plurifamiliar ni en unifamiliar, lo que se está ofertando en esa modalidad debe de pasar ahora a alquiler larga duración, larga estancia, como primera vivienda, alquiler regulado por la LAO, o pasaría al mercado de compraventa. En los dos modelos de negocio empresarial del sector inmobiliario iría bien, porque lo que nos falta justamente es producto, nos falta oferta en el mercado.
És que hi ha una part molt important, Pedro, perdona que t'interrompi, que just abans ha dit en Joan, i que jo crec que paga la pena que fessem un incís. Fins ara estava prohibit plurifamiliars, però ara això s'extén a unifamiliars i a lloguer d'habitacions, que fins ara s'han comercialitzat, i tu saps, a plataformes com Airbnb, a preus de canari jove, o sigui, preu d'habitacions a preu d'estudi o de pis petit, que això és jo crec que el més cridaner de tot això. Clar, per això creus que podria estabilitzar els preus? Te mostres optimista?
Sí, para mí sí, porque, insisto, lo hemos comentado también en el estudio anteriormente, cuando entró en vigor la nueva ley en alquiler temporal, que es la que regula el uso que le vamos a dar a ese alquiler por habitaciones, bien puede ser temporal para estudiantes, temporal para trabajadores desplazados, o también que había el uso turístico. En el momento que anulas de esa ecuación el alquiler turístico, solamente vas a poder alquilar por habitaciones para estudiantes y para trabajadores desplazados, que entendemos como sanitarios, cuerpos de seguridad del Estado o trabajadores de empresas que quieren venir aquí, por ejemplo, hostelería, que no tienen, y los vamos a poder ubicar. quitamos de la ecuación la parte que tiene que ver con alquiler temporal para uso turístico, y automáticamente el propietario, si quiere seguir alquilando, sabe que tiene que entrar en ese modelo de negocio, o alquiler larga duración, o bien las dos modalidades que tengo en alquiler temporal. Por lo tanto, para mí, siempre y cuando ese sea el objetivo real de la administración, que no cabe duda que es este, obviamente el particular ahora, que es el que tiene en su poder las viviendas, pues no va a tener más narices, o la pongo en venta o la sigo comercializando en alquiler, en las tres opciones que tengo ahora: alquiler larga duración, alquiler temporal para estudiantes, alquiler temporal para trabajadores desplazados.
Recordant que a Palma legals hi ha ara mateix 639 llicències d'habitatge de lloguer turístic, com legals, encara que han comprovat en diversos estudis, com el més recent que va presentar el Consell de Mallorca, que igualment encara hi ha molta oferta il·legal. Pedro, mirant a altres ciutats que també han començat la revolució, per exemple, a Barcelona, el seu alcalde actual, Jaume Collboni, parla directament de la possibilitat, ho figura l'any 2028, de prohibir el lloguer turístic, no el nou lloguer turístic només, sinó d'eliminar l'opció de lloguer turístic a Barcelona. No sé si valores aquesta mesura difícil d'executar i, sobretot, a nivell de Palma, si creus que se podria arribar en aquest nivell.
Hombre, aquí entraríamos ya en un litigio jurídico, administración con propietarios que tienen su visado para su vivienda, que son esas 639, como bien decías, aquí en nuestra comunidad autónoma, obligaría a llevar a un litigio a propietario y administración. Por lo tanto, de momento no lo veo factible. La regulación en Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma en la cual reguló los precios del mercado de alquiler, no hemos visto tampoco que la rebaja haya sido significativa en cuanto a los precios. Estamos hablando de un menos 5 o 7%. Hombre, decimos sí, un 5 o 7% ya es, pero es que claro, es que los alquileres han subido muchísimo más en la comunidad autónoma de Cataluña. Todo lo que tenga que ver con regular normalmente no está bien aceptado por los propietarios de vivienda, que recordamos que en las islas el 70% de las propiedades que hay en alquiler las están gestionando directamente los particulares, los propietarios. No son como otras comunidades, pueda ser Cataluña, que hay fondos de inversión que han comprado muchísimo en el casco histórico centro de Barcelona y tienen ese problema, obviamente, que es que los vecinos de toda la vida no pueden conciliar el sueño ni el descanso. Ese es un problema que aquí lo hemos sufrido también, sobre todo en la zona centro, hasta la prohibición anterior y ahora ya la prohibición absoluta, y pienso que ahí en la regulación para mí no va a ser el modelo de negocio que tendríamos que llevar a cabo en nuestra comunidad autónoma.
Es decir, no busca un modelo de negocio factible ahora mismo que pueda solucionar.
No, porque la regulación lo que hace es restringir al propietario. Insisto, el 70% de las propiedades están en manos de propietarios, de particulares, y obviamente lo que viene a tener la regulación de precios es que tienes que suscribirte, adscribirte a las medidas que te va a implementar el ayuntamiento de turno. Y no puedes pasar del precio que ellos te marcan. Automáticamente lo que ocurre ahí es que ese producto es retirado del mercado, pasa a estar cerrado o pasa a estar en el mercado de compra-venta. Esto es lo que nos está diciendo la estadística que tenemos en Cataluña. No es que la regulación haya mejorado o haya incrementado el parque de vivienda para el uso de alquiler, repito, de larga duración. Y como no ha ocurrido y es el primer caso que tenemos y ya llevan casi 2 años, obviamente a mí no me gustaría copiar ese modelo para nuestra comunidad autónoma.
Una darrera cuestió. Avui també mos fèiem ressò que la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durà al Consell de Ministres noves mesures en matèria d'habitatge. No s'ha especificat encara quines podrien ser, però ho llegeix directament en castellà, diu tienen que ver con el anclaje jurídico de la vivienda patrimonio del Estado. No ha precisat exactament quines seran, però no sé si t'atreviries a dir en què poden consistir aquestes noves mesures.
Mira, yo he estado escuchando esta mañana también parte de la rueda de prensa, o en este caso una rueda de prensa, una entrevista que hacía el presidente Sánchez en otro medio de comunicación, uh-huh. Y cuando ha llegado al apartado de vivienda, ha reconocido él mismo de que la periodista le preguntaba al respecto, oiga, ¿y qué podemos hacer con toda la batería de medidas que ustedes han llevado a cabo si todavía no estamos viendo una salida? aquí. Y me dice, bueno, lo que decía el presidente Sánchez es justamente un poquito en la línea de lo que ha dicho la ministra del ramo, es decir, el patrimonio del Estado, es decir, lo que estamos hablando es que la SAREN va a pasar a mejor vida y se va a centralizar todo en una empresa que ya está creada, están derivando ahora todos los activos, me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con suelo, para que ese suelo sea, obviamente, devuelto a las comunidades autónomas, para que las comunidades autónomas emprendan viviendas en ese suelo. Eso es patrimonio del Estado. Y ese es el patrimonio que hace más de 25 años que tenemos y no se ha ejecutado. En nuestra comunidad autónoma tenemos mucho suelo susceptible y en poder de la SARE, susceptible de poder liberar para poder empezar a construir viviendas, como siempre digo, para los nuestros, hasta un techo de 350.000 euros, que ya es, pero con los tiempos que están corriendo y los precios que estamos viendo, parece ser que estamos normalizando esas cifras. Eso es lo que tiene que ver patrimonio del Estado. Es todo el producto, y cuando hablo de producto entiendo por suelo, que tiene, en este caso, la SARE, que va a derivarse a la nueva sociedad que crea Gobierno central per a este fin.
Segur que demà tindrem més detalls, no?, d'aquestes noves mesures i tindrem també temps per analitzar-les. Com sempre, un gust parlar amb tu, Pedro García del Barco, el nostre expert immobiliari. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Recorda el titular, prohibició total a Palma del lloguer turístic, també de les party boats i de l'apertura de nous albergs, una mesura que ha anunciat el batlle Jaime Martínez, i també pendents de les mesures en relació a l'habitatge per part de la ministra. L'habitatge centrarà part del nostre programa, probablement també al llarg del dia de demà, quan tinguem més detalls. 11:45, uns consells i pendents del temps.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és participació.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito se ha muerto. Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. Se va morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Saps la pregunta del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Els darrers minuts els dedicam a la previsió meteorològica, que no pot estar de màxima actualitat perquè és veritat que mos du uns dies amb el cor estret, sobretot a l'illa d'Eivissa. De totes maneres, jo tinc la sensació que el manco el temps ara ens dona o ens donarà una petita treva. Albert Dardés, el nostre amo del temps. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Marta.
Quina és la descripció que tenim en aquests moments? Si analitzam el radar, sembla que al Manco tenim espais on no ha impactat o no està impactant aquesta tempesta.
Ho acabes de descriure beníssim. Ara estem amb una treva. Únicament se moven algunes taques de precipitació en el sud de les illes, que són tempestes, són puntets molt locals de tempestes fortes, però la resta de l'arxipèlag, que estem en una situació de total tranquil·litat. De totes maneres, no ens hem de confiar, perquè aquestes tempestes poden sorgir com a bolets d'un moment a l'altre. No ens hem de confiar.
Per tant, una treva del que des que es preveu més de cara a Mallorca i Menorca, o també a Eivissa igualment, de cara a avui a la baixa?
Preveiem que serà més en el sud de Mallorca. En detriment, no serà tant a la resta de les illes, preveiem que serà al sud de Mallorca, on li pot donar més, que és l'única banda que manté l'alerta taronja, perquè la resta de les illes ja l'han baixada a groga, amb acumulats de 30 litres en una hora.
Poden dir, per tant, que Eivissa ja el pitjor hauria passat. Recordam encara aquestes alertes que van canviar tan ràpidament, per exemple, el dia 30, que d'una groga van passar un pot temps de taronja i ràpidament de vermell, i pot tornar a passar, o poden començar a pensar això, que el pitjor ja hauria passat, sobretot per les tasques que encara hi ha de recollir tot el desperfecte i tota l'aigua acumulada.
Sembla que sí, que el pitjor ja hauria passat. Ja estem en fase de dissipació, de cada vegada té menys activitat aquesta situació, i per tant nosaltres pensam que sí, que el pitjor hauria passat, el qual no lleva que se puguin produir algunes ruixades locals, ja sense la intensitat dels darrers dies, però encara hi poden ser, sobretot avui a hora baixa, a primeres hores.
Una de les darreres publicacions de l'Agència Estatal de Meteorologia diu que per demà l'única illa que tindrà alerta groga serà Menorca. Se pot confirmar?
Sí, així és, perquè serà la darrera zona on l'inestabilitat mos abandonarà en l'alerta groga per pluges. Efectivament, ja és una situació que ja està en fase de dissolució, se podria dir, i demà ja serà la situació bastant més estable arreu de les illes, Sant Menorca, la darrera zona.
Albert, també, ens quedava l'atenció, i ho hem explicat aquí, la previsió del temps, que sí que hi ha hagut pluges, però que també hi ha hagut unes temperatures relativament altes per aquesta època de l'any. Per exemple, avui marcaven màximes que poden arribar fins als 26 o 27 graus, sobretot a Mallorca. De fet, ahir, fins i tot, hi va el moment que va ploure una mica de fang, però entenem que és aquesta combinació, no?, d'aires més càlids, zones baixes, aires més fred, que fa que igualment el que dèiem, ahir encara podíem anar a segons quines hores amb màniga curta.
Sí, i de fet, ahir, quan plovia, la sensació era de certa basca, fins i tot. No era de fresca, era de basca, d'aire càlid, perquè mos va entrar una massa d'aire de 15 graus a 1.500 metres. Fa 3 o 4 dies teníem una de 10. Per tant, això va anar acompanyat d'una pujada de temperatures i que se quedarà, de moment, així o lleugerament a la baixa aquests propers dies.
Quan vendrà la tardor? Pregunta del milió, perquè de moment les tempestes venen, les pluges també, però la temperatura, com te deia en Joan, encara és elevada. T'atreveries a dir quan podríem dir, vinga, ja comença la tardor?
Edo, de moment, a nivell de temperatures no se veu, jo te diria el contrari. La setmana que hi ves mapes m'ho estan donant vent del sud i jo per mi que els bunyols encara els podran menjar amb màniga curta. Mira el que us dic, se veuen vents del sud i no se veu encara en els models que hagi d'haver temperatures que baixin, ja mos plantaríem en el 20 o 25 d'octubre, fins llavors encara no veien refrescades contundents.
És vera que tu ho deies, que normalment tenim aquestes imatges bunyols més lligades ja en aquests primers aires d'hivern, però no, perquè dius bunyols a màniga curta segurament.
Bunyols i altres castanyes també, perquè de moment no se veu a llarg termini, tal vegada és 27, 28 d'octubre sí que podria haver una baixada més dràstica, però fins llavors temperatures com les actuals podran baixar una mica demà i passat demà per tornar-se a enfilar ja de cara en el cap de setmana.
Albert, també per fer una mica de recordatori del que ha passat en la darrera setmana, el que sí que ha cridat l'atenció ha estat una combinació de danes que no estàvem tan acostumats, no? És a dir, han tingut danes, sí, però en poc temps s'han juntat moltes. Això no mos havia passat tant.
No, això se deu també a la persistència dels vents de llevant. Són vents humits, carregats d'humitat, amb molt de recorregut marítim. I clar, en aquesta època de l'any, quan els vents són tan persistents de llevant, és com un reservori que està injectant tot el temps humitat a les capes mitges. I en l'aire fred, una poqueta cosa d'aire fred que amb altura ja ha estat suficient, així com està de calenta la mà, no? És un sistema que per ell sol s'ha anat retroalimentant al llarg dels dies.
I una darrera qüestió per acabar. Si una persona en aquest programa coneix de bon de veres es Puig Major i la situació que fa allà, perquè és vera que fa excursions molt, molt sovint i fa vergonya dir la darrera vegada que jo vaig anar, que crec que va sense escola, és vera, a vegades no som conscients del patrimoni natural que tenim i de com a vegades ho deixem de banda per la rutina. I no és la primera vegada que em diu Albert, han de pujar i han de tornar, no? I aquí, paraula d'ono, que serà a vera que un dia d'aquests hi tornaré perquè crec que paga la pena. Quina és la situació? El cim més alt de les nostres illes podria sorprendre tal vegada de nou amb cims, amb flocs de neu més avançat de temporada? Perquè no seria la primera vegada que mos sorprèn amb xifres que no corresponen a l'època de l'any que tenim.
Sí, ara mateix la temperatura dalt d'Espoi Major ronda els 12-13 graus. De totes maneres, s'ha vint nevar a final d'octubre alguns anys.
Podria passar, no per això te demanava.
Sí, sí, alguns anys s'ha vist. Va passar el 2008, el 2012, el 2018... Són coses molt anecdòtiques, però a final d'octubre qualque vegada s'ha arribat a veure, tot i que normalment això no se sol posar fins a mitjans o finals de novembre, estadísticament.
De moment, però, la tempesta ha passat. Exactament. El pitjor de la tempesta ha passat ja, a excepció, com deia Albert, del sud de l'illa de Mallorca, de l'alerta groga per demà a l'illa de Menorca, però el pitjor sí que podem dir ara allò de després de la tempesta ve la calma. El manco, vull pensar que serà així. Albert, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres i no vos confieu que encara avui hora baixa, qualque tempesta local hi pot haver, però
totalment.
En termes generals ja va fluixant.
Queda anotat. Moltíssimes gràcies, Albert Darder. Després del temps, tot d'una, als esports.
El dia, IB3 Ràdio.
Com se presenta l'actualitat esportiva aquest dimarts, Magda Estelric? Bon dia.
Molt bon dia, Ido. I avui ha tornat Jan Virgili a entrenar-se amb el Real Mallorca, que és una de les cases més seguides, aquest jove que va enlluernar en els pocs minuts que va tenir per jugar fa ja més de 4 jornades. Ido ha estat en el Mundial Sub-20, en la selecció Sub-20 amb Espanya, i avui ha estat el primer dia que ja l'han pogut veure a la gespa. A Marta Sampas ha estat a Son Bibiloni. Ens explicarà com ha estat aquesta sessió d'entrenament, encara amb absències. També hem vist algun dels que estaven lesionats, que això sí, ja són més a prop de tornar, i nosaltres avui repassarem tot això, com estan els internacionals també, Morici, per exemple, en Kosovo, que va guanyar ahir 1-0 a Suècia, o Mojica, que juga avui vespre en Colòmbia contra Canadà. També parlarem amb Beb Llorenç, que és l'entrenador de la Barca Menorca, que suma ja 20 temporades al capdavant d'aquest equip. Varen estrenar-se aquesta temporada en Lliga amb victòria aquest cap de setmana. Parlarem de bàsquet de l'Azul Marino i coneixerem també tots els detalls d'un esdeveniment de taekwondo que compta amb més de 800 participants i que ja et quarta edició que se celebra aquí a Mallorca.
Vos escoltam, Ido, amb tota aquesta informació. I també escoltam els nostres companys que estan preparant el contingut del programa al dia. Comencem la ronda amb Pere Gibert a Menorca. Bon dia, Pere.
Bon dia. Aquesta setmana ha començat a Menorca la campanya de vacunació contra la grip als centres d'atenció primària, una campanya que arriba enguany amb algunes novetats que ens explicaran Helena Esteban, directora general de Salut Pública de la Conselleria de Salut. I avui rebrem a l'estudi Isabel Andrés, que és directora del documental La fibra sensible, sobre la problemàtica encara no resolta de l'amiant, un material nociu que encara es troba a molts dels nostres edificis. Aquest documental es projecta avui a Ciutadella dins el Menorca Doc Fest. I sobre l'origen i la història de la fàbrica d'amiant Uralita ens en ratllarà avui el nostre col·laborador Toni Tudurí.
Vos escoltam i d'on pocs minuts. Igual, en Laura Atur, des d'Eivissa i Formentera, ben pendents de la situació meteorològica. Laura, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Efectivament, molt pendents de la situació meteorològica. I mira, precisament avui, com tenim programa especial dedicat a l'actualitat del sector primari, serà, evidentment, un dels assumptes que també comentarem en aquest programa. Preguntarem als ramaders com ha impactat aquestes fortes pluges en el seu sector. Però també ho fem enmig de la campanya de recollida de l'oliva. Així que també parlarem amb un dels principals productors d'oli d'aquí, d'Eivissa. També parlarem amb el grup d'acció local per saber a què destinaran els fons que han rebut per part del Consell de Formentera. I precisament de Formentera parlarem amb el sector ramader, que ha vist com precisament la sequera d'aquests últims mesos ha tingut un impacte econòmic i emocional en el sector. Parlarem amb en Juan Antonio Yern, que és el president de l'Associació de Ramaders de Formentera, perquè ens expliqui quina és la situació del sector ara mateix. I com sempre fem, acabarem el programa anant del camp a taula. Parlarem amb en Josa Aguiló, que és agricultor, i amb na Marga Orell, que és xef. Així que farem servir aquest producte per menjar molt.
Vos escoltam, Ido, també en pocs minuts igual, Jaume Noguera amb els continguts del Dia Mallorca. Bon dia de nou.
Bon dia. Mira, avui parlarem amb els veïnats de Rafal Vivero, que igual que els veïnats de Sant Rapinya, estan preocupats per les 3.500 pisos que se faran en aquestes dues zones, no hi estan ni molt mal en contra. El que els preocupa és que no se facin serveis per atendre a una població equivalent en el municipi de Petra. Com si ara agafessis Petra i la posassis aquí a darrere el camp de l'Atlètic del Balears. Clar, volen demanar a l'Ajuntament que hi hagi serveis adients per atendre a tota aquesta nous veïnats, també aparcaments, que qualque solar se pot fer aparcament, perquè passen pena que se col·lapsi, perquè ja a primera hora és un vertader passar pena passar per allà. Després peguen amb un bon fin de Santanyí, perquè un equip d'arqueòlegs han descobert un seguit de construccions talaiòtiques úniques. Per què? I de per què? Un talaiot de vora un recinte semicircular, després un edifici quadrat i un tram de murada. Això ha passat molt poques vegades, fa 2.500 anys que se va construir aquest edifici. Molt curiós. Després parlarem d'un podcast molt antic. Què vol dir? Si és una cosa tan moderna, podcast molt antic. I perquè se farà un podcast de rondalles, ni més ni manco. I per acabar, xerrarem d'espreus. Per què? De cada vegada mos costa més omplir el carro de la compra, se n'anar a plaça. Quan s'ho val, mos dirà, si poden tenir quatre trucs per mirar de què està menys, perquè això sí que mos afecta a tots. Aquí, mal de vent, un tengui dos bes, també, paga una dos barada.
I tant.
Imagina't els que no en tenen.
I tant, ja ho pot ben dir. Molt complicada la situació, aquesta pujada generalitzada de preus. Sens dubte. Arribem d'aquesta manera a les 12. Que passeu un bon dimarts. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Stand, wake me.